Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Del Taulí tindran disponibles les dues noves plantes l'hivern del 2020. Les obres segueixen a bon ritme després de l'aturada que van patir per problemes amb l'empresa constructora. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Així ho ha apuntat al programa al matí el director del Servei d'Urgències, el doctor Gilberto Alonso.
Els dos pisos ja estan fets, el que és la part de, bueno, d'interior, d'estructura, no? I inclús els terres, els primers terres, i avancen correctament. Tant és que estem molt il·lusionats.
Però les obres no acabaran amb les dues noves plantes que facilitaran 72 llits d'ingrés convencional i una trentena de curta estada. També s'aprofitarà per crear una àrea d'observació a les urgències.
Últim ple municipal ordinari de l'any i de moment totalment descafeïnat.
Des de les 5 de la tarda que ha arrencat la sessió i fins ara només s'han aprovat qüestions de tràmit com la continuïtat de l'Ajuntament al patronal de la Fundació Caixa Sabadell. A part d'una petita picabaralla entre el tinent d'alcaldessa Jesús Rodríguez i el regidor de la Crida Matías Arracán, s'espera que el gruix del debat s'arribi a l'apartat d'emocions.
En esports, els gallecs del Centre d'Esports demostren a Ràdio Sabadell la bona sintonia que es viu ara mateix al vestidor Arlequinat.
I amb Macaya, Aitor Pasqual, Alberto Leira i Aaron Rey han valorat a l'Hotel Suís el bon moment que viu l'equip, que ara mateix és líder a la classificació del grup 3 de la segona B.
Són algunes de les notícies que us explicarem a la pròxima mitja hora amb la Rocío García a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans però obrim pàgina de serveis. Tenim 11 graus a Sabadell, temperatures que es mantenen baixes. Avui el dia està marcat pel fred. Què hem d'esperar per les pròximes hores? Es mantindrà? Li preguntem al Xevi Soler. Bona tarda.
Hola, molt bona nit. Doncs a poc arriba a la fi aquesta jornada de dimarts, que ha estat caracteritzada per un augment dels núvols des del matí. Ja a hores d'ara la nuvolositat ja és força abundant en el conjunt del territori. Això per a més aquesta nuvolositat, que la temperatura màxima fos una miqueta més baixa que no pas ahir, i amb prou feines ha arribat als 14-15 graus. També s'han observat algunes febles precipitacions al terç sud del territori, que són un preludi, bàsicament, de la perturbació que es pren de cara a demà. Una perturbació, una llevantada, que durarà unes 24 hores aproximadament, i ara mateix la perturbació està situada sobre el nord d'Algèria, però ràpidament començarà a viatjar cap al nord i es situarà sobre el mar Balear aproximadament al llarg de la jornada de dimecres. Això facilitarà vent de llevant, que comportarà precipitacions abundants, en especial al litoral i prelitoral, i sobretot amb acumulacions de fins a 100 litres per metre quadrat a l'interior de les comarques de Girona. Localment no descartem que aquests 100 també puguin arribar-se a acumular cap al litoral de Barcelona i en alguns punts també de l'extrem sud de la vall de l'Ebre. A la resta, sobretot, com més a l'interior, menys precipitacions i fins i tot a punts del Pirineu Occidental difícilment arribaria a ploure. Però és que, a més a més, aquest temporal també vindrà acompanyat de vent fort de component est, de ratxes de 90 o 100 km per hora a punts del litoral i prelitoral. I atenció amb la mar. El temporal de mar serà de primera categoria, amb una que podran arribar fins als 5 o 6 metres a la costa de Barcelona i sobretot a la de Girona. Per tant, atenció en aquest sentit, perquè el temporal demà, les onades seran, insistim, d'entre 5 i 6 metres, sobretot a la meitat nord. Per tant, una jornada de dimecres força complicada i que doncs, demà al matí anirem concretant en properes connexions. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
El que fa al trànsit, a aquesta hora trobem retenció de la C-59, 3,5 km a Palau-Solità i Plegamans per anar cap a Caldes de Montbui. A la B-30 també hi ha problemes, 1,5 km de retencions a Barberà en sentit sud, i a la P-7 3,5 km de cues a Cerdanyola en sentit nord i 4 km en sentit sud. Pel que fa a Barcelona, a aquesta hora a la Ronda Litoral trobem trànsit molt dens entre Montjuïc i la Barceloneta en els dos sentits, i també trànsit molt dens a la Ronda de Dalt entre Sarrià i el túnel de la Rovira també en els dos sentits. Passen pràcticament 5 minuts de les 7, és moment d'entrar en matèria. Les dues noves plantes d'urgències del Taulí entraran en funcionament l'hivern de l'any que ve. Segons ha anunciat avui el programa al matí el director del Servei d'Urgències, Gilberto Alonso, l'estructura de les noves plantes ja està acabada i s'està treballant en l'interior. Un cop en marxa, el Taulí comptarà amb 72 llits més d'ingrés convencional i una trentena de llits per ingressos de curta estada, una dotzena de llits més que ara mateix.
Però les obres a urgències del Taulí no s'acabaran amb les dues noves plantes. Un cop els ingressos de de curta estada es facin a la primera planta, la planta baixa guanyarà prop de 300 metres quadrats. És en aquest espai on s'ubicarà una nova unitat d'observació. Alonso ha explicat com aquest espai contribuirà a l'agilització de les urgències.
L'observació pot ser... O sigui, l'observació sempre existeix, no? Es pot fer en el mateix box on s'atén en primera instància el pacient, o es pot generar una àrea, i això ens va molt bé perquè... per dir-ho d'alguna manera, els boxos de primera assistència no queden atascats amb la gent que arriba, i li podem donar una sortida a d'altres ubicacions on poden estar més tranquils, precisant altres controls, i on finalment poden ser alta o ingrés. És una manera de generar més velocitat a dins de l'urgència, no?
Més enllà de les obres, hi ha una qüestió que preocupa el personal de les urgències del Taulí, l'augment de les agressions per part de pacients.
Si entenem per agressió física el fet de posar la mà a sobre el personal sanitari, doncs probablement tenim una o dos al mes, tranquil·lament. Voluntàries, sense comptar, evidentment, nosaltres no valorem com agressions aquelles persones que no tenen judici per controlar el que fan, no?
Les agressions verbals són encara més habituals i preocupen especialment el personal d'urgències, ja que creen molt mal ambient i dificulten la seva tasca.
L'anunci del tancament del mercat de Campoamor ha generat rebuig entre una part dels veïns de la zona. Tot i que el govern municipal compta amb el vistiplau de les associacions de veïns de Campoamor i Espronceda, l'entitat Moviment Veïnal del Sud, amb una trentena de socis, no vol que les instal·lacions abaixin la persiana el pròxim 31 de març. Per això han iniciat un seguit d'accions per reivindicar la continuïtat del mercat i buscar una alternativa al projecte que té entre mans l'executiu de Marta Ferrés.
L'entitat ha impulsat l'anomenada Assemblea de Barri, que es va reunir per primer cop el 8 de novembre passat. Una trobada en què es va acordar sol·licitar una reunió amb el govern i que finalment tindrà lloc aquest mateix dijous. El president del Moviment Veïnal del Sud, Ramon Jiménez, parla de la trobada que mantindran amb les regidores de Comerç, Sònia Sada, i la del districte 6è, Mar Molina.
La filosofia d'esta reunió era poder informar-nos de qual era el projecte municipal del gobierno para con el mercado. Lo que pasa es que al saltar toda esta indignación, rápidamente el gobierno empezó a hacer notas de prensa explicando el proyecto de una vez por todas. O sea, empezó a explicar qué quería hacer exactamente, ¿no? Entonces esta reunión pierde un poco de sentido porque, bueno, ya sabemos lo que va a hacer, pero el día 5 nos tendremos que reunir.
Una reunió que tindrà lloc pocs dies abans de la celebració d'una segona assemblea diumenge dia 8 de desembre, en què es posarà en marxa una recollida de signatures en contra del tancament del mercat.
Tenemos la recogida de firmas que las iniciaremos a partir del día 8 del domingo. Después de la asamblea iniciaremos el proceso. La gente se ha ofrecido a ir puerta por puerta, comercio por comercio. Todos los pequeños comercios han querido poner la cuadrícula para las firmas ahí. Entonces ha sido, como decirte, un tsunami aquí que ha sido brutal, ¿no? Y como vecino pues me siento súper orgulloso, vaya.
Aquestes, però, no són les úniques accions previstes per intentar conservar el mercat, amb data de tancament el pròxim 31 de març. El Moviment Veïnal del Sud portarà el tema al ple municipal del mes de gener, previst per al dia 7. Una proposta que inclourà tres punts: el no al tancament del mercat, la creació d'una mesa de treball amb tots els grups municipals i els veïns per preservar i redefinir l'equipament i que es permeti l'entrada a paradistes nous.
Notícies Vespre.
Els tràmits administratius han centrat les dues primeres hores del ple municipal de desembre. Les mocions aportaran color a una sessió que està sent bastant descafeinada. De moment, hi ha hagut poc debat entre els membres de les forces polítiques. Només hi ha hagut intercanvi de punts de vista entre l'actual govern i la Crida, que formava part del quadripartit en dos moments. Ens ho explica el Pere Gallifa, que està seguint aquesta sessió. Bona tarda, Pere.
Bona tarda, Karen. Com deies, poc moviment al ple d'avui, de moment, ja que molts punts eren tràmits administratius bastant consensuats. Per posar algun exemple, s'ha aprovat que l'Ajuntament continuï al patronat de la Fundació Caixa Sabadell o un augment de la subvenció a la TUS. De totes maneres, hi ha hagut una petita picabralla entre el tinent d'alcaldessa Jesús Rodríguez i el regidor de la Crida, Matías Sarracán, tot plegat sobre la necessitat d'implementar l'administració electrònica per resoldre moltes d'aquestes qüestions que s'han debatut avui.
Bàsicament, per aclarir el tema de l'administració electrònica, aquí tenim a la taula l'exemple de la vostra administració electrònica, que a la campanya electoral vau dir que ja estava feta.
Crec que hi haurà temps perquè vinguin a ple totes les actuacions que vostès faran amb l'impuls que vam fer des de l'anterior govern, amb els pressupostos que vam posar, amb les licitacions que vam passar. Per tant, ja tindran temps per retractar-se d'algunes mentides que estan dient darrerament.
Jo he vingut vostè d'un humor excel·lent, d'un humor excel·lent.
Un altre moment destacat ha estat l'aprovació d'un text que inclou unes modificacions urbanístiques del pla del Portal Sud. El govern ha tornat a dir que ha estat gràcies a la seva gestió que s'ha desencallat la construcció d'aquesta infraestructura, cosa que no ha agradat als membres de la Crida. Escoltem primer Marta Ferrés.
Quan jo em vaig trobar com a alcaldessa aquí, que és que aquest tema no estava desbloquejat, mal que vostè li pesi, i li acaben de reconèixer que en aquell moment ho portava, i estava bloquejat en un lloc que es diu Aena, i jo vaig trucar a Aena, i a Aena ens van dir que en aquell moment no hi havia acord i que des del punt de vista d'aquí doncs, no hi havia possibilitat de seguir avançant. I aquí va ser quan jo com a alcaldessa, amb el tinent d'alcaldessa, el primer tinent d'alcaldessa, ens en vam anar a Aena a Madrid i vam ser capaços, conjuntament amb els serveis tècnics de la casa, de desbloquejar aquest tema.
Com a resposta, Sarracán ha enumerat tota la feina feta per l'anterior govern municipal que considera que ha estat imprescindible per arribar a aconseguir els terrenys d'Aena que han de fer realitat aquest Portal Sud. En uns minuts, ara hi ha un recés per resoldre unes qüestions tècniques, començaran les mocions, entre les quals hi ha diversos punts destacats. Ciutadans proposarà que la policia municipal compri pistoles Taser per defensar-se en situacions perilloses, mentre que la Crida demanarà frenar les cases d'apostes en línia. Esquerra proposarà un acte per commemorar el centenari del naixement de Francesc Layret i Junts demanarà crear un segon centre cívic al centre on hi havia l'antic edifici de Correus.
Gràcies, Pere, per aquesta última hora. Bona tarda.
Bona tarda.
I no deixem de parlar de política perquè el relleu al capdavant de Sabadell en Comú manté una estructura continuista. La mestra i antropòloga Cris Molins i l'exregidor d'Unitat pel Canvi Edu Navarro són els nous coordinadors de la formació política. Aquest últim assegura que s'han rotat les responsabilitats en el mateix equip.
El que hem fet és canviar o rotar responsabilitats, però al final, si fa no fa, l'equip continua igual per l'organització.
Sabadell en Comú els ha escollit en els últims dies en una assemblea en què també s'ha triat l'executiva de 18 persones i el Consell de 34 que els acompanyarà.
I de la qual continuarà formant-ne part el que va ser cap de llista a les eleccions municipals, Joan Berlanga, que ara és membre de l'executiva i s'encarregarà de l'àrea del medi ambient, la sostenibilitat i el territori. L'organització funcionarà sense persones alliberades. Com a àmbits prioritaris s'han marcat el feminisme, l'ecologisme, el món del treball i la formació. Cris Molins, que ja havia format part de grups motor de l'entitat, diu que el pla de treball vol enfortir la cohesió territorial.
L'Assemblea ha confiat en nosaltres perquè hem presentat un pla de treball que el que vol fer és enfortir justament tota aquesta cohesió territorial i tot aquest treball, partint de la idea o de la base que no estem a govern, que es pot fer política des de fora del govern, i això és el que pretenem fer, i que el que hem de fer és, aprofitant els temps i les disponibilitats de cada un de nosaltres, doncs engegar-ho i organitzar-ho per continuar treballant.
Els nous coordinadors s'han proposat per treballar, però això no implica que hagin d'encapçalar llistes en futurs comicis. Han assumit un mandat de 2 anys i entre els objectius que s'han marcat s'hi compta tornar a obtenir representació a l'Ajuntament i fins i tot arribar a governar.
Escolta'ns també a través d'internet. En directe @radiosabadell.fm.
Sabadell ha tancat el mes de novembre amb 85 persones menys en situació d'atur respecte de l'octubre. El descens de l'últim mes situa ara la xifra de desocupats a la ciutat en els 12.421. La variació interanual de l'atur a Sabadell també és positiva amb una reducció del volum de persones sense feina de 172.
Tradicionalment, el mes de novembre és propici per la contractació, especialment en el sector serveis, per la proximitat amb la campanya de Nadal. Si més no, així ho indiquen les dades dels darrers 5 anys a Sabadell, en què l'atur sempre s'ha reduït els mesos de novembre, tret de 2017, quan 2 persones van perdre la seva feina en aquest mes. Evolució positiva també al Vallès Occidental. La desocupació s'ha reduït en 659 persones, de manera que ara hi ha 49.755 vallesans sense feina. La dada contrasta amb l'augment de l'atur que es va registrar durant l'octubre, moment en què 1.017 persones a la comarca es van quedar sense feina. Per municipis, Terrassa és la ciutat on més ha caigut en xifres absolutes. La desocupació en el darrer mes, amb 341 persones menys en situació d'atur, mentre que Badia del Vallès és la població amb una taxa d'atur més alta del 17,84%.
I no deixem de parlar d'economia perquè la indústria perd força a la comarca mentre que els serveis es consoliden. Diverses dades presentades en l'informe Flaix de la indústria ho demostren. Per exemple, pel que fa a l'ocupació, aquest 2019 és el primer any que el sector industrial ha perdut llocs de feina des del 2014. Ha exposat les dades Enrique Ortega, cap de l'Observatori del Vallès Occidental.
Des de l'any 2014, en el que la indústria va començar a crear ocupació. Cert que des de l'any 2018 es va moderar aquest creixement i fins al 2019 que va començar a caure. Aquesta tendència contrasta amb el comportament d'altres sectors, com el de serveis i la construcció, que, tot i que continuen creixent, ho fan a un ritme inferior que mesos enrere.
En concret, ha caigut un 1,5% respecte a l'any passat, però si ens fixem en les dades des de l'inici de la crisi, el 2008, veiem que la magnitud és més gran. El tèxtil ha perdut un 29% de llocs de treball, el metall un 28% i la construcció un 30%. En canvi, es consolida el sector serveis. Per exemple, els serveis a empreses han crescut un 15% o el comerç al detall un 10%.
Més dades destacades de l'informe són els ERO's. Se n'han anunciat 38 fins al setembre d'aquest any. La meitat formen part del sector serveis, però els treballadors més afectats són els de la indústria. Hi ha 412 llocs de treball en joc. El conjunt de les dades es presentarà a les alcaldies de la comarca i a la Direcció General d'Indústria el 12 de desembre per incloure noves mesures en el Pacte per la Reindustrialització del Vallès Occidental i el Pacte Nacional per la Indústria.
Més notícies del dia. Les empreses bicicletes Escapa i Xido rebran Exequo, el Premi Emprenedor de l'any 2019 de la xarxa Onion.
Es tracta de dues empreses amb negocis ben diferents. Bicicletes Escapa és una botiga de tota la vida que ha obert un nou local a Girona. Una valentia que s'ha vist reconeguda amb el Premi Emprenedor de l'any. El gerent de l'empresa, Ramon Escapa, valora que sense tot l'equip no hagués estat possible.
El més difícil d'un negoci és tenir un bon equip, i amb els 35 anys doncs creiem que ho hem aconseguit i ens hem adaptat als negocis d'omnicanalitat com els que hi ha ara, i aleshores nosaltres apostem per la botiga física, però demanem un servei també online, i aquí tot depèn de que l'equip funcioni.
Per altra banda, Xido és una startup fundada fa 2 anys per la sabadellenca Gala Freixa. En el seu cas, es premia el compromís amb la sostenibilitat, ja que es dediquen a elaborar material de papereria amb llavors que es pot plantar un cop s'ha fet servir.
El Saló de Plens de l'Ajuntament ha acollit aquest migdia l'acte institucional del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat.
La 20ena d'entitats que han participat en l'organització del programa Som Capaços han exposat les propostes de millora a la ciutat, que tenen a veure amb els espais, els acompanyaments en el transport i l'accessibilitat. Després de la lectura del manifest Som Capaços 2019, l'alcaldessa Marta Ferrés, acompanyada de diferents membres del consistori, s'ha referit als drets de ciutadania de tothom.
Tenim doncs tot un seguit de drets, i per tant que els tenim plegats i que els té tothom. I quan aquests drets, pel fet de no ser tractats com a ciutadans o ciutadanes, es poden acabar convertint en elements de desigualtat, evidentment és quan encara hi ha d'haver doncs una intervenció, en aquest cas política i pública, doncs molt més punyent, no? Per tant, compartir-ho i compartir sobretot i reivindicar aquesta idea de ciutadania, que a mi em sembla que en aquests temps és tan important en tots els àmbits, però especialment també doncs avui que parlem d'aquest manifest doncs de les capacitats.
A la ciutat hi ha 16.218 persones amb reconeixement de discapacitat, el que suposa un 7,6% de la població de Sabadell.
La cursa de la UAB vol marcar un nou rècord de participants i superar els 2.600 inscrits en la seva 8ª edició, que tindrà lloc el 15 de desembre amb motiu de la Marató de TV3. Tot i que l'any passat el nombre d'inscrits va ser de 1.800, des de l'Autònoma consideren que es poden superar els inscrits de l'edició més exitosa, amb l'objectiu de recaptar fons per la recerca de les malalties minoritàries. Carlos Sánchez és vicerrector de Relacions Institucionals de la UAB.
La nostra proposta és a veure si aquest any aconseguim millorar de la participació, deiem voluntari, que ja tenim forces voluntaris. El que costa més sempre és arribar a augmentar la gent que participa a la cursa o a la caminada, i bueno, i la recaptació de diners, pues bueno, no solament són aquests diners els importants, sinó tot el que es pugui recaptar a la Marató de TV3, perquè com ha dit abans el director de l'hospital, el que interessa és poder presentar projectes engrescadors que després les comissions els puguin valorar bé i puguin tornar una gran quantitat de diners per la recerca que s'està fent a les unitats docents hospitalàries nostres i a l'ús de recerques de la pròpia universitat.
En aquesta edició, els organitzadors de la cursa de la UAB han buscat la complicitat de l'Hospital de Sabadell per fer-ne difusió per una doble raó. D'una banda, perquè és un dels centres on els estudiants de Medicina de l'Autònoma hi fan la seva residència. De l'altra, perquè és un dels referents en la recerca de malalties minoritàries. En aquest sentit, l'Hospital Sabadellenc ja està preparant diferents projectes relacionats amb les malalties minoritàries que es presentaran al comitè de la Marató de TV3 i rebran el finançament.
L'espia de Mahler.
Tenim l'espai per la màgia. Tenim la voluntat de fer-ho fet a música. La 5ª de Beethoven. Només hi faltes tu. Vine i descobriràs que el destí et podrà colpejar, però mai no et podrà vèncer si, com Beethoven, fas que la vida al teu davant esclati. L'espia de Mahler. Tots els dimarts a les 8 del vespre, amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda. I bon viatge!
compreuesclat.com, el teu supermercat online, ara et porta la compra a casa. Ja pots gaudir del nou servei a Terrassa, Sabadell, Barberà del Vallès i Sant Quirze del Vallès, amb una promoció especial de benvinguda. Les despeses d'enviament de les 5 primeres compres són gratis. És fàcil, ràpid i comodíssim. Fes la teva compra a bonpreuesclat.com i amb un clic ja la tens a casa. Bonpreu i Esclat.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Sortim fora de Sabadell i de la comarca per fer un repàs a l'actualitat més general. La Fiscalia demana al Suprem que investigui la diputada Laura Borràs
per contractes de la Institució de les Lletres Catalanes que sumen gairebé 260.000 euros. Fiscalia veu indicis dels delictes de prevaricació, malversació de fons públics, frau administratiu i falsedat documental.
El govern promet solucionar l'interinatge dels funcionaris i retarda les proves de l'oposició de treballadors socials.
El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, diu que es posposen a l'espera de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i convoca una mesa general de la funció pública per al 13 de desembre.
En marxa la 14a legislatura espanyola després de les eleccions del 10 de novembre.
Avui s'han constituït el Congrés i el Senat, que estaran presidits per dues dones, les socialistes Meritxell Batet, que repeteix en el càrrec, i la jutgessa Pilar Llop. Totes dues han estat escollides en segona votació per majoria simple, unes votacions en les quals s'han declarat nuls els vots dels independentistes per les reivindicacions que han fet constar en les paperetes. Esquerra i Junts han escrit llibertat, mentre que la CUP ha escrit amnistia i autodeterminació. Els diputats republicans també han afegit un llaç groc al missatge.
Moment ara pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
La bona sintonia en el vestidor del centre d'esports ha quedat palesa avui amb la visita dels quatre gallecs de la plantilla a l'Hotel Suís. Ian Mackay, Aitor Pascual, Alberto Leira i Aaron Rey han passat revista en una edició especial del programa que ha tingut lloc al Centro Galegonós.
I anem a rescatar alguna pinzellada que ens ha deixat aquest dinar, començant pel més veterà, el més que ha consolidat a la porteria, Ian Mackay. Ha reconegut que ara que el Sabadell és líder, es mira la classificació i que va celebrar el resultat del Barça B Castellón. La derrota dels Orelluts, recordem, va elevar els arlequinats al primer lloc. També ha fet una confessió amb el sistema de joc utilitzat para Antonio Hidalgo.
Es cierto que no vamos a mentir, porque todo el mundo que viene fuera nuevo ya te sorprende, ¿viste? ¿O no es verdad? Al principio cuando te los pone todo eso y es un poco reacio a decir
dos sistemas, uno para defender, otro para atacar,
y dices, ostras, esto es la primera vez que lo ves, dices, a ver cómo sale, y al final acabas confiando y ves que tiene razón y acaba saliendo. Perdón, los resultados están allí y lo confirman, pero yo la primera vez que cuando vine y nos explicaba y veíamos los primeros partidos que costaba coger los conceptos, a mí me decía, ostras, pues esto a lo mejor cuesta un poco, nos está costando, pero al final, bueno, estamos viendo que los resultados están ahí.
També hem pogut sentir les versions de Pascual i Rey dels contratemps que han patit darrerament. El mitja punta no va poder jugar l'últim partit després d'haver vist la vermella al Camp de l'Ebro, una expulsió que Rey titlla d'injusta.
Yo la veo un poco excesiva la roja, es rigurosa, porque al final corto una contra pero voy muy muy acelerado, pero en ningún momento le doy una patada, ni agresión, ni voy con intención de hacer daño. Yo creo que más que nada le doy con el muslo para cortar una contra y a ver, amarilla, es amarilla o incluso un poquito más, pero roja yo creo que nunca. Y al final el árbitro comentó que por una similar la habían sancionado y tal, y que nada, que me la como yo.
De la seva banda, Pascual continua recuperant-se de la fractura que va patir a la mà esquerra, una lesió que va tenir quan millor estava. Així relata el Ferrolà com es va produir la desafortunada acció.
Fue, si no recuerdo mal, el jueves de la semana pasada, no, de la anterior más, en un entrenamiento estábamos en una tarea donde un equipo salía de balón y el otro presionaba, y al ir presionando a un compañero nos caímos los dos y al caer en el suelo pues se me torció el dedo y volvió a la posición.
I Alberto Leira està tenint un rol més secundari, però cada cop ha anat entrant més en la dinàmica de l'equip. A més, ha assegurat sentir-se còmode amb la idea de joc d'Hidalgo.
Principalmente a mí la idea que transmite el míster me beneficia, porque es un juego de tener el balón, de tener el balón, jugar y atacar, y creo que me viene bien. Y luego pues sí, o sea, creo que el equipo está al 100% con la idea del míster y creemos en que podemos hacer cosas grandes este año.
L'entrevista sencera la podeu recuperar al nostre portal web i a les nostres xarxes socials. Avui l'equip, per cert, ha tornat a la feina per començar a preparar ja el pròxim compromís, que tindrà lloc el dissabte a les 8 del vespre al nou municipal de Cornellà.
I fent el camí a la inversa, és a dir, un sabadellenc que ha anat cap a Galícia, és Òscar García Junyent. L'actual entrenador del Celta de primera divisió també ha passat pel programa Hotel Suís.
És el primer cop que entrena a la Lliga Espanyola i de moment les coses no li van malament. Amb el conjunt de Vigo va debutar al Camp Nou amb derrota, però després ha sumat 4 punts de 6 possibles i ha apropat l'equip a la permanència. Des de la llunyania, Òscar García també segueix amb interès al Sabadell.
Ja es va veure com el canvi d'entrenador, és un canvi de dinàmica. El meu pare va a tots els partits a casa i ens va informant de l'equip. Bueno, lògicament també els anem seguint per la classificació i bueno, molt contents, no? Per nosaltres la Lliga ja es podria acabar ja.
El sabadellenc va firmar fins a final de temporada en substitució de Fran Escrivà. El Celta es troba actualment en zona de descens.
Canviem de qüestió, però sense deixar ni el futbol ni el centre d'esports, perquè el seu juvenil ha tancat un mes de novembre immaculat. 15 punts de 15 possibles, amb un coixí d'11 punts per seguir en zona d'ascens a Divisió d'Honor i a només 3 punts dels millors classificats de Lliga Nacional.
Tot després de superar per 1-3 el juvenil B de l'Espanyol, la classificació del juvenil A, la que realment compta per pujar, està força encarrilada, tot i que encara no s'ha tancat la primera volta. Per això, Miquillador, el tècnic arlequinat, demana anar més enllà.
És moment per tenir l'al·licient o per seguir això que tu has dit, no? que estem a prop de la gent de dalt i tenir aquesta empenta i aquest al·licient de mantenir-te allà i allargar-lo el més possible. No mirem ni molt menys els punts que li traiem al segon equip que puja perquè en queden molts, perquè el Gimnàs també és un equip que anirà a poc cap amunt. El que mirem és això, ens mirem a nosaltres mateixos i dia a dia la possibilitat de seguir enganxats allà.
Girona B, líder amb 33 punts, Barça B, segon amb 31 i tercer Jabel Sabadell amb 30. Amb la meitat, desem 15, se situa el Mercantil. La temporada gracienca continua sent una autèntica muntanya russa i els blaugrana tornen a estar de davallada. Derrota per 2-1 al camp del Badalona, l'equip que marca la zona de descens, i el marge amb els de Carlos López suprimeix a un sol punt, com diu Marc Ruano, atacant de l'equip, una oportunitat perduda.
Guanyant ens posàvem inclús en possibilitat d'apropar-nos a descens i bueno, no va poder ser, però bueno, hem de seguir treballant i sortirà el resultat.
Aquesta setmana la competició s'atura a la Lliga Nacional Juvenil.
I el Global Bàsquet està empatat amb l'UCAM Múrcia al quart lloc de la primera divisió de bàsquet en cadira de rodes. Els sabadellencs freguen la fase d'ascens després del triomf al segon consecutiu per 47-51 a l'Olímpic de Badalona en el derbi contra la Penya.
I això que els dos Cartrigo estaven contra les cordes en el tram final de partit, ho explica el jugador Òscar Pérez.
Faltaven 32 segons i encara perdíem de 5. O sigui que va ser un final d'infart. Van provocar la pròrroga en un triple i dos tirs lliures de Carles Molina, que al final es van ficar a l'empat al 42. I després la pròrroga sí que ja, una vegada que estàvem a la pròrroga, ja nosaltres estàvem de pujada, com diem, i ells estaven una miqueta així, després d'anar tot el partit per darrere d'ells, estaven una miqueta així ja, no cansat, però sí amb la por, i al final es van portar la victòria.
Pérez va ser decisiu sent el màxim anotador de l'equip amb 15 punts. Aquest cap de setmana s'atura la competició i l'equip d'Òscar Trigo tancarà la primera volta la setmana vinent enfrontant-se al penúltim classificat, l'ADAP de Zaragoza.
Gràcies, Sergi, bona tarda.
A tu, Karen.
Per 7:45, tanquem el Notícies Vespre d'aquest dimarts 3 de desembre recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora, inclosa la crònica del ple municipal del mes de desembre, ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm, amb actualitzacions a l'instant a les xarxes socials Facebook, Twitter, Instagram. Tornem amb més notícies demà a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio, però ara no marxeu perquè la programació continua a les 8 amb l'Espia de Mahler. Adéu-siau.
Aquest informatiu a radiosabadell.fm.